Bon dia, passen 6 minuts de la una del migdia d'aquest dissabte 18 de febrer. Hem deixat enrere, sembla, el fred i tenim un petit estiuet, petit, de temperatures a la nostra comarca, també a la resta de Catalunya. Comencem aquesta tertúlia on volem repassar algunes notícies de l'actualitat de la nostra comarca i també de les que passen fora de el Priorat i també fora de les de Catalunya, perquè ens haurem de referir al aquest congrés que està celebrant el Partit Popular a Sevilla. Per repassar, repeteixo, l'actualitat primer de la nostra comarca, després si cas i anirem cap a fora, tenim a la Rosa Gairal, a la que li dec una disculpa pública després del que va passar la setmana passada, que no vaig presentar l'Ambala. Demano disculpes.
Disculpat.
Ara que no en sé ningú.
No calia que les demanessis, que ja estaves disculpat.
No els acceptis, no els acceptis.
Les coses ja com són, disculpat. I si ens hem equivocat, pues, no, que... es rectifica, i ja si està, cal no, que sigui públicament, ja se fa públicament.
Estàs disculpat.
A més, el senyor director està rient, doncs vol dir que alguna cosa bé faig. Agustí Massip, bon dia.
Bon dia.
Miquel Jardí, bon dia.
Hola, bon dia.
Ramon Aleu, bon dia.
Bon dia.
Bon dia a tots i a la senyora. L'actualitat, a mi m'agradaria que ens donés elements positius, notícies, informacions positives, però encara anem amb qüestions no gaire positives. Aquesta setmana s'han aprovat els pressupostos, s'aprovaven dimarts, si no ho dic malament.
Dimecres.
I l'endemà ja ens aixecàvem amb un canvi en aquests pressupostos.
Sí.
Què està passant?
Jo de veritat, és a dir, hi ha una cosa que he estat analitzant, i és que resulta que la vida pública, a través de la humanitat, diguem-ne, i vull fer una mica d'història, deien que la dona del César, a part de ser
virtuosa,
ho ha de semblar, no? O sigui que els romans cuidaven molt bé l'ètica i l'estètica. Després, amb el temps, això ha anat evolucionant, i fins fa, potser, diguem-ne, per posar un exemple, 10 anys, l'estètica encara es mantenia, ja no hi havia ètica, però l'estètica es mantenia. I avui, el 2012, ja no hi ha ni ètica ni estètica, perquè és evident que uns pressupostos que s'aproven un dia el dimecres i el dijous ja diuen que no serveixen per a res, que ja s'han de reformar tots, em sembla ja que ni ètica ni estètica. I jo penso que aquest és un dels grans problemes que tenim la nostra societat avui en dia. És a dir, que no es tracta ja d'economia només, sinó es tracta de l'ètica i de l'estètica, que ja no res de les dues coses funcionen.
La resta de tertulians.
Jo estic amb el que diu ell també. Jo fa molt temps que quan converso que la ràdio ja ho dic, doncs que el món polític ha caigut molt, doncs diguéssim, envers de la gent, ha caigut molt, molt malament aquests últims anys. La gent no té massa confiança en els polítics i més o menys és el que ha dit ell, que ni ètica ni estètica. I ho veiem a cada moment. Això és un exemple, però n'hi ha molts d'exemples així a la política, tant a Madrid com a Barcelona com a altres llocs.
Rosa o Ramon?
No, a part d'aquestes consideracions sobre el món polític, el que sí que hi ha és una necessitat de modificar el debat pressupostari. I hi ha on podem mirar, perquè com a mínim els països escandinaus, aquests de segur, i em sembla que algun altre més, no els països del sud ni anglosaxons, és a dir, ni Anglaterra ni Estats Units, que ho fan com nosaltres, el debat pressupostari és molt diferent al nostre, és a dir, fan un debat a la tardor per autoritzar al govern la quantitat que es pot gastar, és a dir, vostè té un tope de gasto de tants milions d'euros, no? Això vostè s'ho pot gastar. Si el govern recapta més, no pot gastar més. És a dir, encara que recapti més, ha de demanar permís al Parlament i li ha d'autoritzar amb unes majories determinades passar de la despesa que es va autoritzar. Si recapta menys, està autoritzat a anar a fer un crèdit fins a arribar fins a aquella quantitat. Però no es diu en què es gastarà els diners, sinó que l'única aprovació és el tope de gasto. Vostè es pot gastar tant, i fa, sí. Ara, al maig, juny, normalment al maig, potser a l'abril, de l'any següent, que s'han acabat els pressupostos, hi ha un gran debat que sol durar un mes i que cada vegada és més seguit pels mitjans públics i per les persones, en què s'ha gastat vostè els diners?
Passar comptes.
Passar comptes.
Avui, el debat... No, jo aquest discurs ja l'he fet al Senat, però no està per aquí el debat. El que sí que és cert és que avui fem un debat fictici. És a dir, cada vegada més el govern té facilitats per a... És que ja s'aprova a l'aprovar els pressupostos, per a modificar les condicions d'execució dels pressupostos. Pues no li posem limitacions,
sí, però
al govern.
L'endemà és molt fort, eh?
No, aquesta vegada és molt fort, sí. No, home, sí. I a veure, jo avui quan he vist la primera pàgina de La Vanguardia on diu que el sou dels funcionaris se rebaixa un 3% i serà la paga del juny, i no he resistit de preguntar amb algú que hi fos que es cuidés de personal i dir, això hi és? I em diu, no, això no hi és, això sembla que és als pactes PP-CiU, però que no s'ha aprovat. Bueno, a veure, però oi que seria molt més raonable saber què hem fet? Que això sí que són fets, que no que pensem fer que després no es fa. Bueno, és que ho deixo,
molt bé, no, és que jo, això, lligant amb el que dius tu ara, Ramon, és a dir, jo una de les coses que tampoc no he entès massa bé, és que, per exemple, tots els ajuntaments estan super endeutats, igual que totes les administracions, però no hi ha uns interventors que haurien de frenar aquestes passades d'errors que hi ha hagut. És a dir, què hem fet aquest? Quin paper hem jugat amb tot això? Aquesta és la pregunta que em faig moltes vegades, no? És a dir, l'interventor dels ajuntaments, de la Generalitat, dels governs, no, la seva obligació no és frenar els polítics que no es passin dels pressupostos?
Jo aquí crec que et puc aportar una resposta. Jo he preguntat a alguns interventors i quasi sempre la resposta ha estat és que el polític pot obviar un informe negatiu.
Sí, però sí, hi és l'informe bueno, negatiu?
Moltes vegades hi és.
I després aquest informatiu en va... O sigui, qui
ha que no,
controla...
Ha que no, però
hi ha d'haver algú que controla que aquests informes negatius facin alguna cosa. És a dir, aquí hi ha gent o falla per acció o per omissió, que no sé què és pitjor moltes vegades, no? I per això deia abans jo, això de l'ètica i l'estètica, és que avui en dia, no a la vida política, tan sols, a la vida quotidiana... Està passant això, és a dir, cada vegada obviem més l'estètica i l'ètica. Vull, no sé, jo posaré un exemple que també a mi em va tocar molt, a veure, per exemple, un senyor que aparca el cotxe en doble fila al pont, davant d'un bar. Baixa i es posa a xerrar amb una persona allà enmig. Els cotxes circulant han de parar perquè el senyor està aparcat en doble fila. Però el pitjor després és que se'n va al bar, s'asseu a la vorera a prendre el vermut tranquil·lament i el té el seu cotxe en doble fila aparcat. Sí, a veure, jo penso que això són actituds antisocials, però és que aquesta actitud antisocial és la que estem tenint tots plegats. Vull dir, ja hem oblidat l'ètica de tot plegat, no? Llavors cada qui campi qui pugui. I això ens porta a tot això, no? I els polítics no són res més que un reflex d'això. Jo no vull donar la culpa als polítics. Jo penso que els polítics és un reflex de la seva societat.
Bueno, però...
El que passa és que demano als polítics que ells siguin els primers que canviïn la dinàmica.
Exacte.
Agustí, però això ho fa un. Jo crec que
no,
la generalització tampoc és possible. És a dir, la majoria de la gent, la majoria, la immensa majoria, no deixa el cotxe en doble fila. Que n'hi ha, sí, que n'hi ha. Sí, però...
No, però és que penso que la societat hem de començar a dir-los amb aquesta gent, que tenen molta barra.
Sí, sí. Però cada vegada més.
Els hem de dir que tenen molta barra.
Si vas amb això estic totalment d'acord amb tu. Ja que els hem de dir.
Hi ha carrers a Tarragona, que és doble fila tot el carrer.
Exactament.
Hi ha carrers a Tarragona que amb doble fila hi està tot el carrer. I amb els intermitents, no sé si heu fixat que la gent no posa intermitents.
Evidentment.
Ara no es deu estar de moda. Jo dic, no deu estar de moda posar l'intermitent.
Jo poso l'exemple de Falset perquè és que 3 metres més enllà hi havia un lloc a la vorera per aparcar. A veure, és que no és que no tingués lloc, és que 3 metres més enllà hi havia lloc per aparcar. Però ell ha demostrat la seva ombria o ha demostrat la seva no sé què.
Sí.
Tocant els nassos als altres.
Això és el que diríem que la gent té ara, una paraula que està molt de moda, que és el passotisme total. La gent té passotisme total perquè no es creu a ningú la gent ja, ni els polítics, ni els bancs, ni les grans empreses, i menys a les multinacionals. I la gent, doncs, bueno, jo vetllaré per mi mateix i els altres que campi qui pugui. I això és una de les conseqüències que fa doncs, que entri més la mala educació, que la gent no dialogui tant entre ells, només faltava l'internet al mig, que tothom s'enganxa a l'internet, i això doncs priva també molt de les relacions humanes. i el desencant amb tothom.
Canvien les relacions humanes, home, són unes altres.
El que passa, per exemple, el Moisès Broggi, amb un llibre que he fet ara, comentava això, no? És a dir, aquest any potser una situació ara molt similar a la del CAC del 29, no? Comentava això amb aquesta sí. Miqueta d'allò. No?
Ho he llegit aquest dematí, el programa.
Ah, ho he llegit aquest dematí. Sí. Ah, doncs, bueno, una miqueta era amb aquesta idea.
Ho he llegit aquest dematí.
Exactament, sí, doncs, bueno, això. És això, no? És a dir, que això comporta una, diguem-ne, una radicalització de la societat. I llavors el que fa és que la ciutat se tanca amb ella mateixa i surten dictadors, no? Que són els solucionadors dels problemes.
Salvadors.
Salvadors.
I jo penso que comencem a estar aquí, no? Jo penso que, no obstant, jo confio encara que la societat és prou madura com per adonar-se'n que això no pot anar més enllà, no? Que ha de dir prou un moment determinat i que donar-li la volta amb tot això. Espero i confio.
Jo trobo que, en el que estaves dient, abans que s'acabi l'any tindrem un exemple a França amb la filla de Jean-Marie Le Pen, que està... crec que és Front Nacional,
sí, Front Nacional
partit. Veurem quins resultats treu. Trobo que pot ser indicatiu de cap on van les coses.
Bueno, els països del nord, sí, però... els partits d'ultradreta normalment treuen bastants
sí,
vots.
Sí, però jo penso que no es tracta tant, jo penso que avui en dia ja no es tracta tant de dictadors de dretes o de dictadors d'esquerres, es tracta de persones salvadores del món. És a dir, a França, el Sarkozy, o a Alemanya, la Merkel, esdevenen, volent o no, això ja no m'hi poso, volent o no, esdevenen les persones salvadores d'alguna cosa. Ja no hi ha grups, ja no hi ha el grup polític, ja no hi ha el debat ideològic, ja hi ha la persona, el personatge, que és el que domina i el que és el que mana. No? Jo penso que aquest és el problema. És igual que
es digui Le Pen,
que es digui Le Pen, que es digui Sarkozy, que es digui no sé què. Vull dir,
sí, igual, això.
Perquè vull dir, a la Xina o a Corea hi ha una dictadura d'esquerres. És igual, si el problema no és aquest. El problema són persones salvadores que no deixen passar a ningú més al seu costat. No? Que ells van al davant de tot i que el que ells diuen és el que s'ha de fer. Aquest és el problema.
Bueno, a Alemanya no tant. A França és que està... El sistema polític està bastant instituït així, és a dir, la presidència és presidència de la República i presidència del govern, és la personificació d'un mandat. Alemanya és diferent, i després a Alemanya els Länders també tenen bastant poder, i a França les regions en tenen ben poc. És a dir, són models de societats francament diferents. De totes maneres, l'exemple que ha posat el jardí, jo el comparteixo totalment, perquè a pesar de que el Sarkozy pugui aparèixer com un salvador, el discurs que està fent en aquest moment la Le Pen és un discurs que ja pensàvem que estava oblidat, i en canvi es fa impunement a una societat oberta i madura com la francesa, i les enquestes li auguren un bon resultat. Veurem què passa, no? Uh-huh. En una segona volta, res, però en una primera volta en parlarem.
Sí, bé, sí, jo també comparo i tampoc no és massa comparable, però bueno, és igual. És a dir, jo penso que, per exemple, el PP ha guanyat aquesta vegada precisament en els barris obrers, sí, les grans ciutats.
Bona part, sí.
I clar, vull dir, això és un contrasentit.
Bueno.
Això és un contrasentit. I això és l'inici del que abans jo de la dictadura. És això que és dir, quan la gent d'esquerres, quan la gent teòricament treballadora, voten
un salvador,
vol dir que estan disposats al que sigui
a fer el sacrifici que calgui.
Exactament, Jo penso que aquest és el tema, no?
Però no,
això és per mi és un inici molt important.
No va ser un vot molt de càstig.
Bueno,
també. Però la ideologia és la ideologia. Tu, els teus te poden no agradar, però a veure, tant
és un
com...
vot de càstig, però el vot de càstig altres vegades s'havia quedat a casa. Aquesta vegada hi ha hagut un canvi. Hi ha hagut un canvi perquè dintre del debat polític hi havia uns senyors que semblava que eren capaços de crear ocupació i que van saber transmetre al conjunt de la societat de que tots els problemes eren de la mala gestió del govern d'Espanya, obviant una realitat que és que la crisi és mundial. És a dir, en el moment en què la doctrina de Margaret Thatcher i de Reagan van desregularitzar els mercats financers, ha arribat un moment en què són tan impossibles de girar, que no hi ha persona que els domini, per exemple. Avui cada vegada hi ha menys gent que inverteix els diners als bancs, va a brokers, i el broker aquest subhasta, és a dir, tu quan me garantixes perquè jo et dongui els meus diners i quin rendiment me'n donaràs? Doncs pues jo et donaré el 5,5, doncs pues me'n vaig perquè aquell em dona el 6, és impossible que et doni el 6, però jo sé que és impossible. Però
te'l pot donar, però acabo, amb un risc molt alt.
No, t'ho acabo donant jo, i si encabat no surt, el que faig és difondre rumors per a modificar la situació de les finances, ja sigui en la credibilitat d'un estat, ja sigui en la credibilitat d'una empresa. La Merkel va suprimir les vendes a plaç, que són aquelles per les quals jo te venc a tu accions d'una empresa que no tinc, a un preu determinat, normalment més barat del que van. Oi que jo estaré temptat a difondre rumors de que aquesta empresa, de la que jo he de comprar uns valors per donar-te'ls a tu, està malament, i per tant difondré uns rumors i faré baixar el preu del mercat d'aquesta empresa? Clar, els rumors i les empreses de qualificació gens transparents tenen una transcendència espectacular. Dit això, la reacció que ha tingut la major part de la gent ha sigut lògica en les circumstàncies en les que es va produir aquest debat. I ens toca acceptar-ho, és a dir, la gestió del govern socialista no va ser l'adequada que havia de ser, i ens vam trobar en un fregao espectacular on els senyors als que havies d'anar a demanar diners per tirar endavant el pressupost deien sí però, això i allò i allò altre.
Veurem.
I el món financer, Ramon, tu que fas anàlisis a la política, no creus que s'hauria de fer una renovació de dalt a baix i fer una cosa molt més seriosa de lo que és?
No ho sé.
Perquè és que el món financer és el que ens...
De 45 entitats...
Miquel, segurament sí, però és que no ho sé. És un món... El que s'ha de fer és regular-lo.
Sí, exactament.
Augmentar la seva transparència i la seva fiscalitat. La fiscalitat potser no molt, però la transparència...
Sí, i que sigui més real. Clar. I que sigui més real, bàsicament.
A veure, el professor Josep Oliver, que és un...
catedràtic d'Economia
Aplicada de la Universitat de Barcelona, li vaig sentir un dia aquestos que deia: si entenem per inversions especulatives les que duren menys d'una setmana, el lloc on el 75% de les inversions que es produeixen a Espanya són especulatives, i on vaig posar els pèls de punta, a veure, i només el 25% són productives, és a dir, vols dir que totes les compres i vendes de borsa són única i exclusivament per guanyar i per... Si això és així, això s'ha de regular, no sé com. I per tant, Miquel, com que és un món que desconec i en el qual no em trobo còmodo, no em facis opinar, però no m'agrada com
això
funciona.
Això al món polític ha dugut sortir 50.000 vegades,
sí,
aquest
clar
debat,
que sí.
I tu t'hi has dugut trobar al mig, sí. Perquè és clar, és que el món financer és que és vergonyós, però és que te'l miris de dalt o de baix, del costat dret o de l'esquerra, és que...
Però decideix.
Bueno, aquí hi ha el problema, que és el que està més podrit del món és el que decideix.
A l'última reunió d'accionistes del Banc de Santander, em sembla que el Botín va dir clarament que la culpa, els altres havien fet la feina, però que la culpa era dels polítics. Ho va dir. Això que ho digui un senyor que ha tingut inversions en bonos basura, que no sap com treure-se-les del damunt i no sap com confessar-ho,
i que no diran quants actius vinculats al sector immobiliari tenen,
em sembla bastant impresentable, però surt i ho diu.
Bueno, aquesta gent no surt, n'hi ha molts d'impresentables.
I algú s'ho creu.
I algú s'ho creu, clar, ho ha dit el senyor Botín.
Dos coses.
Perdó.
Primer, no. La primera és que tenim dos telèfons, perquè també tenim que des de casa també participeu i ens doneu la vostra opinió. Estem parlant de valors, estem parlant del pressupost de la Generalitat. S'aprova un dimecres i el dijous resulta que ja no és l'adequat per la situació. I a més també s'anuncia una retallada, una nova retallada en el sou dels funcionaris. Recordeu, 977-83-0044, 977-83-0044 i 977-83-1135, 977-83-1135.
No, és que acabes de dir una cosa que m'ha vingut al cap ràpidament. És a dir, una de les coses que també se juga avui en dia i que penso que la gent hauríem de començar també a treure del cap és la idea de que, per exemple, no, això que estaves dient dels funcionaris, per exemple, no? O la gent que treballa, per exemple. És a dir, clar, no val a dir és que hi ha gent que està aturada, o és que hi ha gent que està pitjor, evidentment, sempre n'hi ha,
sempre
n'hi
ha,
però també n'hi ha que estan millor i també n'hi ha que estan no sé què. És a dir, jo penso que, és a dir, fer sempre, és a dir, els que manen, i no parlo de polítics, els que manen l'economia, estan fent servir molt aquest joc, no? De dir, bueno, el mercat, la reforma laboral és perquè així pobre, la gent que no treballa podrà treballar, i així la gent que treballa no guanyarà tant, no sé què, i repartirem la... Però això, jo penso que això és una fal·làcia, això és un engany. Perquè, per exemple, estàvem comentant, hi ha gent que perd el 8, els funcionaris, però hi ha gent que perd el 15, hi ha gent que perd el 20, hi ha gent que perd el 100%. Però no val a dir, et tu rai, que has perdut, no, has perdut el 8, que he perdut el 15, o tu rai que has perdut el 15, que he perdut el 20, tu rai que has perdut el 20, que he perdut el 50. Vale, això és una trampa que jo crec que ens posen els que ens manen, no? els governants i l'economia. I per tant, jo penso que aquesta idea de comparar-nos sempre amb el del costat és una mala solució. Ens hauríem, si en cas, en tot cas, ens hauríem de comparar amb aquells que guanyen 3 o 4 milions cada any sense asseguts en una sofà. No? Amb aquests sí que ens hauríem de comparar, i no amb els que estan que estan al costat.
Bueno, ara els hi baixaran a 600.000.
No, aquests els públics.
Sí, bueno, els públics, sí, clar.
Però els altres no.
No, jo vull dir que penso que això és una fal·làcia que hem de començar a trencar aquesta dinàmica. No val a dir, és que tu rai, que tu treballes, que tu tens, no sé què, tu rai que guanyes tant, tu rai... No, a veure, jo rai no, jo sóc com tu i tinc altres problemes i potser sí que tinc un sou i tu no el tens, però escolta'm, a veure, és a dir, hem de buscar la solució no al costat de casa, lluny, la solució està lluny, perquè els problemes venen de lluny, no venen del costat de casa.
Jo l'última excursió a Alemanya abans de tornar a casa nostra, no sé si han seguit tot el tema que hi ha hagut al voltant del president d'Alemanya, el senyor Christian Wolff.
El vicepresident. No,
president, és que president d'Alemanya.
Sí, president, sí.
Està acusat. O sigui, no s'ha no s'ha iniciat el procés,
sí.
I ha dimitit.
Ha dimitit.
Clar, veus això a Alemanya i penses aquí i dius, aquí que algú dimiteixi és que ha de ser algo molt gros. Abans és parlàvem de valors, l'ètica i l'estètica, són molt diferents, no?
Aquí no dimiteix ningú.
No, normalment no. I per
poca
acabar...
Gent, poca gent.
Escolta, continuant en el fil del...
Ramon, no em trenquis, home. Però digui.
No, és que jo crec que en el fons el que està en debat és un discurs que fa molt el capital, que és no es pot mantenir l'estat del benestar d'Europa i per tant us heu de rebaixar. I això ha arribat a creure-s'ho molta gent de carrer.
Sí, sí.
I a mi em preocupa, perquè no m'ho crec. És a dir, d'això és, ja ho farem tot a la Xina o al sud-est asiàtic i, bueno, sí, parlem-ne d'aquí, Vull dir, tot això, tot se pot arribar a parlar i a veure. Però aquest discurs que... obertament no es diu, però que subliminalment és a tots els debats, i és,
Clar, és. No, és aquesta que faig jo, evidentment.
Les dimissions. El president d'Alemanya el jutjarà el mateix tribunal si dimiteix que si no dimiteix. Aquí no. Si tu mantens la condició d'aforat, et jutja el Suprem.
Tribunal Suprem.
I si no, et jutge un jutge de Zamora. I si és millor que et jutgi el jutge de Zamora, dimiteixes, i si no, no dimiteixes. M'explico? Que algun exemple tenim no molt lluny d'aquí.
Francisco Camps, per exemple.
O Nadal.
Sense anar més lluny.
Sense anar més
Nadal,
lluny.
O el Fabra, etc.
Que va dimitir de Madrid per aquell jutge és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Vale?
Sí, sí. No, però és que si entréssim a la
justícia... No és només la...
Si entréssim a la justícia...
Ja podríem plegar.
Això sí que hi ha el pobre Pacheco, quanta raó que tenia, no?
Sí, noi.
Quanta raó que tenia, no?
És un cachondeo, va dir. Tenia molta raó.
És a dir, jo, per exemple, amb aquests judicis sumaríssims del Garzón, per exemple, jo al·lucino, no? Jo al·lucino.
A fora també n'ha al·lucinat,
Jo no sé si té raó o no té raó i si ha fet una cosa mal feta, que segur que ha fet alguna cosa mal feta,
sí, sí.
Però segur que també hi tenia moltes ganes. Però no. Independentment de tot això, hi ha una cosa molt clara, i és que l'etapa de la Guerra Civil i de la postguerra i de no sé què, això encara no s'ha acabat. I no s'acabarà mentre els uns i els altres estiguin tranquils de consciència. I en aquests moments encara hi ha moltíssima gent que no té la consciència tranquil·la perquè té el seu avi o el seu pare o no sé què, que no sap, mort i no sap on i no sé què. Home. I això és que és humanament... És que no hi ha aquí no hi ha política, aquí hi ha humanitat només.
Los de Cristo Rey y Manos Unidas, doncs...
Manos Limpias.
Sí, és igual, és igual, és igual. El nom no fa la cosa. Pues, bueno. Però això és indecent, però sí, això és indecent. Sí. Això és immoral.
Perquè jo crec que...
Jo no sé si és legal o no és legal, però és immoral.
El Garzón va fer la il·legalitat dels escoltes, que això és una il·legalitat, però se li hagués pogut castigar...
Sí.
Bueno, a veure.
Sí.
Però se li hagués pogut castigar amb un parell d'anys.
No, tot i no això, si m'és igual, eh? no importa, és que no es castiga, a mi m'és igual que sigui 11 que 25, si m'és igual. El problema està...
No, perquè 11...
el Garzón volia fer una cosa que penso que humanament és molt raonable i que algú no li deixa fer i a sobre el condemnen.
Sí.
Però una cosa que tothom està... Bueno, tothom no, és a dir, que hi ha gent que... Víctimes que ho estan demanant. Això és bé, ja repeteixo.
Home, ell ho
va dir, igual que sigui legal o il·legal, però immoral,
a la seva defensa va dir l'única manera d'enxampar aquesta gent i evitar que sortissin més milions d'euros fora del país va ser ordenar aquestes escoltes. Però bueno, el Tribunal Suprem...
Jo estic parlant del franquisme, de les forces...
Sí, bueno, però l'han condemnat per això.
És igual, és igual. L'han condemnat per l'altre.
És igual.
Han arxivat...
La tercera causa.
Però qui seguirà? Però ell no podrà...
Cossos Nova York.
Qui seguirà? Ah, aquí està el tema. Aquí està el tema. Qui seguirà aquest procés? Ningú?
Home, clar que no, per això ho han fet.
Doncs que estic dient. Això estic dient, precisament.
Bueno, en fi, i per acabar-ho d'adobar tot això, ara que estem parlant de política, estem parlant d'economia, jo he estat molt atent també al d'allò que s'ha revisat ara, que s'ha aprovat sobre el treball.
La reforma laboral?
La reforma laboral.
I jo personalment crec que de llocs de treball no en crearà. Si voleu entrar en aquest debat, i de la manera que està instaurada, no crec que doni llocs de treball. Què opineu vosaltres d'això?
No l'he llegit.
Home,
ho tinc pendent.
Tampoc, però he llegit la lletra petita. Eh?
No, però una mica tinc recopilats uns quants punts de vista que m'agradaria llegir-los, però no els he llegit i, per tant, no estic en condicions d'opinar. I el tema no és menor.
No és un tema menor. Molt menys.
Una de les parts de la lletra petita pot ser que quan un empresari cregui que els pròxims mesos tindrà pèrdues...
Crec que ho ha de demostrar, eh?
No que ho demostri, no.
Crec que ho ha de demostrar.
No, això és una altra part, que se pot treure treballadors del damunt.
Bueno, és que ens esperàvem del PP? Algú es esperava alguna altra cosa?
I que hi ha empreses que n'esperaven.
I l'altre dia van fer...
Doncs eren molt il·lusos, eh?
I l'altre dia van fer un reportatge molt bonic.
Doncs jo penso que la gent és una mica il·lus, en aquest sentit, no? És a dir, a veure, jo penso que la gent hauria de saber... Si no ho sap, ho hauria de saber, és com la llei, que no pots dir que ho desconeixies. Vull dir, tu has de complir la llei, la coneguis o no la coneguis. Doncs jo penso que la gent hauria de conèixer en qui vota quan vota i saber què pot fer i què no pot fer. I a veure, és a dir, el que no pot passar mai és que un partit teòricament d'esquerres com el PSOE fes polítiques de dretes i un partit de dretes fes polítiques d'esquerres. Això no s'ho pot creure ningú, no? I si algú s'ho creu és que eren euros.
Bueno, el que tenim ara és una reforma laboral, no ha agradat a sindicats, perquè no ha agradat, entenent que l'objectiu número 1 de crear llocs de treball, els sindicats diuen que no, que l'únic que fa és, al contrari, facilita els
acomiadaments.
I més barats.
I des de la patronal...
Estan contents. Estan contents.
Diuen que potser vol dir una miqueta més,
els peperos,
però que estan que els satisfà,
clar, perquè són tots peperos, clar, vull dir...
Hi ha parts de la reforma laboral.
És com a Convergència, que la música els hi sona bé. Sí. No? El mateix, els hi sona bé, clar que els hi sona bé.
Bueno, però el de Convergència és un altre debat. Ara,
necessita el PP, per tant,
tot el que faci però, li semblarà bé.
Jo
vaig viure... Perdona,
sí.
Jo és que vaig viure l'aprovació del pla hidrològic. Trobaves un munt de gent de Convergència en privat que et deia que allò no podia ser. Però com que el govern de la Generalitat depenia dels vots de l'actitud del PP, doncs van votar el pla hidrològic i ara estan dient que els hi fa bon so i m'agradaria, ara no tinc els contactes que tenia abans, però poder sentar amb algun dels que sé que em puc sentar i dir-li què en penses, no? I estic pensant en alguna persona concreta que...
Pla Hidrològic Nacional, sí, de però... moment, des de CiU a Catalunya, recordo les declaracions del conseller Recoder, dient que no el volen, però torna a sonar el tema del Roine, del transvasament del Roine.
Claro, sí, és l'alternativa que hi ha a l'Ebre.
Però el tema del Roine, no hi, per allí no hi ha Tricastin? La central nuclear de Tricastin?
No, sí, no una, no, no 6 o 7,
allà n'hi ha el Roine. Sí, allà n'hi ha el Roine, sí. Torne... O sigui, al llarg de tota França que creua sí, el riu n'hi ha 7 o 8 o 15, no ho sé.
És a dir, pujant pel sí, riu abans d'arribar a Lyon hi ha unes, però passant Lyon hi ha unes al Roine i unes altres al Saona.
Bueno, que ens interessa el Roine.
No, no, però fan cap al Roine. Cap
al Roine. Sí.
Bueno, veurem com es desenvolupa aquesta qüestió. Abans mirant els diaris d'avui, des de, com us deia al començament, des del congrés que està celebrant el Partit Popular, l'Alicia Sánchez Camacho ha advertit, seguim la portada del diari ara, ha advertit a CiU que sempre defensarà l'espanyolitat, no em surt bé, l'espanyolitat de Catalunya.
A mi em semblaria fantàstic si això fos recíproc. És a dir, a mi em sembla molt bé que la Camacho defensi això, però jo a mi m'agradaria que fos recíproc. És a dir, tot el que dona Catalunya a Espanya, l'espanyol ho tornés a Catalunya. Me semblaria fantàstic. Jo també em sentiria molt espanyol si passés això. El problema, és que, el problema de les espanyols a més Catalunya és que ho prenen tot i no ho tornen res. Aquest és el problema. I clar, aquest és el problema. És a dir, si a Espanya tornés tot el que dona Catalunya, escolta'm, jo crec que ningú a Catalunya diria res.
No diria ningú.
Els he de demanar que es posin els cascos, sisplau, perquè tenim una trucada. Bon dia, en què parlem?
Número 1.
Sembla que no... que no el tenim. Bueno, haurem de demanar-li al Joan que ens torni a trucar o mirarem a veure si tenim la trucada. Sí. Haurem de li demanem al Joan, si us plau, que es torni a posar en contacte amb nosaltres, que hem tingut algun petit problema tècnic. No només això, i acabo amb el tema del Partit Popular, sinó que el president de Castella i Lleó fins i tot han dit que el PP reivindica la nació única espanyola per sortir de la crisi. Bueno, sembla que tenim la trucada, després hi tornarem. Bon dia.
Hola, sóc el Joan.
Digue'm, Joan.
Bueno, és un debat molt il·lustrador, perquè vull dir, claro, penseu el mateix que jo, però clar, l'única reflexió que puc fer, dic, és que l'esquerra ho ha fet tan malament. Ho ha descontrolat tot, no ha controlat res. L'altre dia fan allò de l'autovia aquesta que obren aquí a Vandellòs. Fem una carretera, 9 quilòmetres, 30 milions, i després cauen els talussos i n'hem de pagar 3 més. És que ho han fet tan malament. Jo estic d'acord amb tot el que dieu. Evidentment, la dreta, Convergència, ja sabem com és, però clar, és que ho han fet tan malament. Jo penso que ens hauríem de pegar cops de pedra al cap nantros, no amb ells. Voldria que sobre això ens responguessin. Vale,
doncs, gràcies, Joan, per la seva aportació. Home, aquest és un debat que va més enllà d'aquesta hora del vermut. Jo no els enganyaré, jo el trobo molt interessant, és que ha passat amb l'esquerra. El Joan, per als textuals, l'esquerra ho ha fet molt malament. S'ha de redefinir què s'ha de fer amb l'esquerra. Perquè alguna cosa ha de canviar.
Evidentment.
Quina?
No
o sé. Quines?
Si algú ho sabés, tindria la vareta màgica. El que sí que entenc és que el conjunt de l'esquerra no ha sigut prou conscients dels canvis que s'han produït en la societat i de la importància que té a la nostra societat allò que se'n diu la classe mitja, que majoritàriament prové, és a dir, són fills, són descendents de gent que tenia molta més consciència de classe treballadora de la que té la classe mitja. I aquesta classe mitja té uns altres hàbits i unes altres maneres d'entendre la solidaritat, que també la defensa, però la defensa des d'una altra perspectiva, i aquest debat s'ha de produir i jo crec que encara no s'ha produït a nivell dels partits d'esquerra. Per tant, jo crec que hi ha un procés de reflexió i les propostes que s'han de fer han de ser diferents de les tradicionals. El que passa és que algú diu que en aquest canvi a propostes noves s'ha d'abandonar alguns dels postulats tradicionals de l'estat de benestar. I aquí és on jo personalment no hi coincideixo. És a dir, jo sóc dels que entenc que l'ensenyament públic val la pena lluitar per ell, que val la pena treballar per la continuïtat de la sanitat pública, i tots aquests valors s'han de defensar conjugant en la voluntat de molta gent de la classe mitja que vol tindre una mútua i que vol pagar una mútua. I això és una realitat que cal que sabem i que veiem com s'ha de fer. Per tant, el debat a l'esquerra hi ha de ser i no és fàcil. Em deixes entrar a lo que deia ell de l'espanyolitat?
Sí, sí.
A veure, jo ja fa anys que veig que el PP aquest debat li dona vots. És a dir, ells dir això, ells fer la campanya contra l'Estatut, s'ho creguessin o no s'ho creguessin, els dona vots, els dona una... I per tant, estem allò a una mica qui la diu més grossa. Qui la diu més grossa en el sentit de qui i lo fàcil és posar-se contra Catalunya. Lo fàcil és això.
Històricament, a Espanya dona vots posar-se contra Catalunya.
M'explico. I per tant, aquest debat, inclús l'Alícia el fa aquí perquè ha descobert que també n'hi dona aquí. I aquest és el punt on jo estic preocupat.
Jo, sí.
Deixa'm acabar. És a dir, fa un temps, 8-10 anys, jo estava molt convençut de que la unitat del poble de Catalunya la feia imparable. És a dir, estava en condicions d'aconseguir allò que s'ho proposés. Avui no tinc la mateixa sensació de que el conjunt del poble de Catalunya tingui les mateixes la mateixa unitat que tenia fa un temps. I no només això, sinó que hi ha hagut discursos antinacionals dintre de Catalunya que han calat a part de la societat catalana. I em preocupa que aquests discursos antinacionals s'hagin produït i hagin calat.
Perdona, no. Vale, no, jo seguir una miqueta amb el que jo, per exemple, i per fer un contrapès amb això també. És a dir, jo a mi em va decepcionar molt el congrés del PSOE, la veritat. Vull dir, em va decepcionar moltíssim. I sobretot m'ha decepcionat molt a Carme Chacón, per altra banda, no? Perquè vull dir, una catalana que no pot
que
fer...
Que perdés o...
No, que renuncies a la seva catalanitat. És a dir, jo pensava que una manera que tenia PSOE de tornar, diguem-ne, a aixecar el cap i començar era redefinir-se, i redefinir-se amb el sentit federal de la paraula, és a dir, per diferenciar-se precisament de l'espanyolitat del PP, no? És a dir, penso que el PSOE és un partit federal, si no m'equivoco. Sí. Ramon, m'equivoco?
No, ho és.
A partir d'aquí jo penso que en el congrés aquest s'havia de... Jo penso, des de fora, que jo no sóc ni militant ni tan sols simpatitzant, però vull dir que és un partit que en certa manera doncs, postula algunes coses que també postula. Aleshores, jo pensava que pot ser una manera de redefinir-se i de tornar a començar és apostant per una Espanya federal forta i per tant dinàmica, no? I d'aquesta manera se contraposa al poder centralista del PP, no? I penso que ha sigut el contrari, no? I que ara la lluita entre el PSOE i el PP per veure qui és més espanyol dels dos, jo penso que el que fa més mal al PSOE que al PP. Una estratègia, jo penso que com a estratègia de partit li hagués anat millor, no sé què penses tu, Ramon, que tu pots estar més al tanto d'això.
No hi estic, però històricament els dos han volgut ser espanyols però amb un concepte d'espanyol diferent, és a dir, mentre un el Carles Bonet, que va ser senador amb mi per Esquerra Republicana, té un llibre que a mi em pensava que em costaria llegir perquè és molt gros i me l'he llegit amb bastanta facilitat, que es diu La Espanya de los otros españoles, i explica l'actitud de parlamentaris fonamentalment catalans demanant el reconeixement de realitats diferents, etc, etc. I en el fons, ell diu, el debat és, està en dos paraules que poden semblar el mateix però que no ho són. La unió, que és voluntària, o la unitat, que no és voluntària. Jo sempre he defensat i he cregut i continuo pensant que amb el PSOE pots parlar d'unió, amb el PP només pots parlar d'unitat. I no faig cap afegitó més, ni inquebrantables, ni res de tot això.
M'explico.
En tota aquesta dinàmica, home, no ha faltat pregoners de la dreta que han sigut escoltats dintre del PSOE dient que la deriva separatista del PSOE és el que l'ha portat en aquests resultats. I algú s'ho ha cregut, jo no m'ho crec. És a dir, el que ens ha fet mal ha sigut la situació econòmica per la que ens ha tocat viure, el catacrac de la construcció i totes les seves repercussions en el món financer.
Miquel Rosa?
No, jo a part de tot això que esteu dient, jo crec que l'esquerra l'ha pifiat molt, tota l'esquerra. Crec que l'esquerra l'ha pifiat molt, tota l'esquerra l'ha pifiat. I ara, a l'hora que es podia arreglar tant una mica tant la del PSOE com el PSC, no s'ha sapigut. I crec que el problema és senzillíssim. És que hi ha una quantitat de persones que fa 30 anys que estan al mateix lloc. I aquestes persones no es canvien per res del món. Vull dir, jo el senyor Rubalcaba, que no li tinc ni cap simpatia ni cap antipatia, no sé com no li fa vergonya posar-se davant d'un micròfon i parlar. En sèrio? És que no ho entenc. Ha perdut dues vegades i que torna a vegades i que torna, el tornem a tindre allí. I qui diu ell, doncs no diu un munt d'altres. El senyor Nadal, també aquí, que comença a ser grandet, doncs retira't. I deixeu passar la gent. Hi ha un tap que fa que pifi tota l'esquerra.
Un tap generacional.
Un tap generacional, com se digui, m'és igual.
Això hi ha tot arreu, a dreta i d'esquerra. No,
a dreta i d'esquerra.
Jo sí que me n'he anat. Jo sí que me n'he anat. No, però jo ho tenia fàcil, Jo aixeco el dit i continuo.
Clar, sí, si no, si m'ho crec.
Toca marxar.
Si m'ho crec. Però d'això no s'hi dona importància, o sigui, d'això no en parla ningú. I per mi és el gran problema que no en sortirem. Ara, aquest canvi que ha fet el PSC, quin canvi ha fet?
Jo crec que sí que ha fet un canvi.
Ha fet un canvi, però...
Important, deixa temps.
Tenim la segona trucada d'avui, després hi tornarem a... Ramon, si a canvi ens explicaràs al senyor Navarro quin canvi suposa. Bon dia, en què parlem?
Bon dia tingueu.
Digui'm, Gaspar.
Rosa, moltes gràcies de les paraules que acabes de dir. Hi ha molta gent que fa massa temps que remenen i haurien de fotre el camp. Molta gent.
Molt bé, Gaspar. Sí. Jo també ho penso.
Bueno, per començar, hauríem de ser tots, que per viure s'ha de gastar, però no s'ha de malgastar. El senyor Aznar només havia d'aixecar la mà quan van començar a posar zeros a la dreta sobrevalorant tot el que es bellugava i aquesta sobrevaloració m'ha aportat la misèria. Ara, a dins el Parlament, el Senat, el Parlament, a Déu i sa mare, la primera cosa que havien de fer, si de veritat són espanyols, és rebaixar el 50% el sou. I així haguera seguit tot el poble content i anem-hi tots, però no hi anem tots. Només hi ha d'anar... Els que vulguem treballar no poden ni treballar. Així és que no anem de cap manera. I mentre el poble no digui aquest radista no li volem fora, però el poble ha demostrat que no som ningú amb les votacions, han donat una immensa majoria, que no estem contents, però els vam donar la majoria. Per la mort de Déu, sapigueu anar a votar. A veure si en sortim d'una. I els que sobren, que fotin el camp.
D'acord. Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. Molt, molt breument, Ramon. Hi ha un canvi amb Navarro? Pere Navarro, alcalde de Terrassa, liderant el PSC?
Primer canvi. És el primer líder que no és de Barcelona al seu entorn.
Home, Terrassa...
La gent de Barcelona està allà.
Sí, està anys llum, Terrassa de Barcelona.
No t'ho has de mirar en llum, vull dir d'això. I segona qüestió, tot l'equip que hi ha és nou i diferent del que hi havia fins ara. Segona qüestió, la dinàmica inicial és fem una aposta, anem a ajudar a Convergència a governar amb unes condicions. Bueno, això ja hem vist l'èxit que ha tingut la primera aposta que fan. I per tant, jo crec que aniran edificant una situació nova, però evidentment continuem sent el Partit Socialista, no hem passat a ser un altre partit. I per tant, vaivens polítics no n'esperis amb un partit com el nostre.
La curiositat. L'Agustí... digues, Rosa.
No, jo anava a dir que no és únicament l'esquerra la que mantén cares que tota la vida que fa. És també la dreta, vull dir, Convergència han tret de l'armari un munt de gent que feia temps que els teníem allà guardadets en un prestatge, no? I ara han sortit i els hi han posat, vull dir que tampoc han variat.
I el Gaspar diu que marxin els que sobrin, però clar, els que sobrin primer són els que no se n'adonen que sobrin.
Exacte, no ho saben que sobren.
Volies apuntar volies posar algun tema damunt de la taula?
No, en tot cas, jo volia, o sigui, la setmana passada vaig sentir el programa des de casa meva i les volia fer una puntualització, una cosa que es va dir, que m'afectava a mi personalment i per tant crec que ho he de dir, no?
I tant.
Tu li vas preguntar al Domènec si què havia passat amb mi.
Sí, i ell va dir que en el tema del Consell Comarcal.
I ell va dir que era una qüestió personal. Jo vull desmentir totalment això, no hi ha cap qüestió personal, és una qüestió política. De visió de la política, diferent en tot cas, però no personal. Aquí no hi ha persones, hi ha idees i hi ha maneres de fer. I en tot cas, la discrepància estava amb la manera de concebre la política i amb la manera de concebre la dinàmica del grup. Mm-hmm. Però personal no hi ha res, que quedi clar.
Molt bé.
Digue'm, Ramon, no, què fas que anaves a dir una cosa?
No, és que com que has començat dient volem parlar dels consells comarcals, perquè si els suprimiran o no se suprimiran o...
canviaran, almenys canviaran.
Bueno, jo no sé tot el que s'acabarà fent. No ho sé. El que sí que crec que valdria la pena que ens plantegéssim de veritat és una reforma del sistema administratiu de Catalunya.
En quin sentit?
En el sentit de que tinc la sensació de que hi ha coses doblades i triplicades i administracions que no acaben de marxar.
Quintuplicades.
Llavors qualsevol racionalització amb què t'explecte, posant-ho tot damunt de la taula, potser valdrà la pena que algun dia ens la plantegem. I no em sembla seriós dir toquem els consells comarcals. No, home, no. Parlem de tot. Sí o no?
Sí, jo crec que sí.
Si no aprofitem la crisi per a plantejar qüestions d'aquestes que la gent pot entendre, és que no ho fem bé. És a dir, jo crec que és el moment de racionalitzar l'administració, en el que entri el mapa municipal, el sistema municipal, comarcal, el sistema de diputacions, el sistema d'administració...
Però no posen pedaços.
No,
arreglar la Comarcal és un pedaç.
Fem un dibuix.
Sí, de tota l'administració.
De tota l'administració.
I repartim.
I diem, paraula, això és així. Clau, diputacions, eh?
Sí, clar. No,
i vegueries i...
Bueno, el de vegueries és
igual, bé,
és un projecte. Suposo que no ho faran.
Però jo em creia que això estava mig preparat, eh?
No, és que
sí, ja està,
que aquesta,
però està en un calaix.
No les vegueries, eh? No, tota la racionalització, tot aquest canvi, jo creia que hi havia partits que ho tenien preparat.
No. I t'ho dic segur, no. Ja. No hi ha,
no, però jo veig que no, perquè ara
no hi ha ningú que s'atrevissi a dir anem a parlar del tema. Sentem-nos tots, perquè aquest és un tema que només se pot fer si s'aprova amb una amplíssima majoria, no un pacte de dos o tres partits, sinó si pot ser de tothom, i anem a racionalitzar el sistema aquest.
Jo penso que tenim un problema amb els partits. És a dir... Sí, a veure...
Sí, però primer que et diran si relacionem això...
No, ho dic en el sentit de que, és a dir, redistribuir tota l'administració vol dir que els partits perdran quotes de poder. Això també ho comparo també una miqueta amb la llei electoral. És a dir, hi ha lleis que, per exemple, que clamen al cel que s'han de fer.
Que sempre es diu que s'han de canviar.
L'ha de fer els polítics, que seran ells, diguem-ne, els principals perjudicats. Llavors, clar, reformes com aquestes, de la llei electoral o de les reformes de les administracions, que han de fer els partits polítics, ells són els primers perjudicats.
Llavors, clar, escolta, és el primer? Agustí,
si no és així, això és així.
No, Agustí, no ho és així.
I tant.
Canviem els polítics. Però si l'han de fer, qui l'ha de fer, doncs? Un Salvador?
No, els polítics.
Doncs, per l'amor de Déu, esclar que l'han d'acabar fent.
Claro.
El que jo dic és que aquest...
Jo t'estic dient que els polítics no la fan. Jo,
però no per perdre quota, sinó per la por. A veure, si algú planteja, anem a parlar del mapa municipal de Catalunya. Com van fer els belgues, tu? Un país que no s'aclarís, el de municipi més petit, 20.000 habitants. Por mis narices, no? I ho van fer, i està fet, i està aprovat, i funciona. Jo no dic això, però... La superposició exagerada de competències i d'això,
no,
em sembla
sí, sí.
No, que no és... I després hi ha coses d'aquelles que no entens. El Consell Comarcal del Tarragonès, algú sap on és? Algú de Tarragona sap on és el Consell Comarcal? Perquè no té cap, no té sentit que existeixi. Però jo no vull anar a posar coses ridícules, sinó anem... a fer el plantejament del sistema. I crec que algú ha de dir.
Aviam, un dels plantejaments que es van fer
a l'època... S'hauria de començar a treballar en aquest sentit. Sí. S'hauria de començar a treballar.
Un dels plantejaments que es va fer a l'època del Felipe González, que no sé com s'ha aconseguit, perquè els anys que han passat també, va ser, per solucionar totes aquestes coses, és fer l'Espanya federal.
Ui, això...
Era un dels principals objectius del Felipe González. Mira si han passat generacions i no s'ha aconseguit mai. Pues és una altra de les solucions que hi hauria.
Me penso que
ja... No ho havia apuntat jo abans, això sí, una mica te va per aquí, no? Clar, vull dir, és una manera de... una diferenciació.
No, però el que dic és, el que m'estranya és que des de l'època del Felipe González, que va ser un dels seus discursos preferents, lo de fer l'Espanya federal, no s'ha dut mai a terme, pel Partit Socialista, si parlant. Home, el PP no ho farà mai, això.
No, però és igual, però tot, wow. Sí, estàvem parlant de les administracions.
Perquè no s'ha fet això, Ramon, lo del federalisme.
Doncs perquè quan parles d'això necessites una amplíssima majoria que no tens, i l'únic que te la pot proporcionar és el Partit Popular, que no ho vol.
Ja, doncs està tot
explicat. Per definició.
Necessites tres quins. Ja, pues tres cinquenes parts, i no les tens.
Sí, sí, que és així.
Bueno, senyors, senyora... Ha estat
debat acalorat,
apassionant.
No,
no m'ha acabat parlant amb tota l'extensió dels temes
que... No hem parlat de toros.
Que creia... Bé, els toros ja hi arribaran, Ramon. Però jo entenc que s'han aportat arguments i s'han posat damunt de la taula qüestions prou interessants i de prou transcendència i actualitat com per comentar-les amb el nivell de detall que hem pogut fer. Jo els insto que d'aquí un mes ens tornem a trobar i tornem a veure com està el pati, perquè promet. Qui els ha acompanyat a la part tècnica, a l'altra banda hem tingut el Víctor Bobis i l'Anton Vidal també donant-li suport, i el senyor director també, per si hi havia algun tema que s'hagués de solucionar d'urgència, que han estat a la part tècnica i han fet possible que arribéssim a casa vostra. També agrair al Joan i al Gaspar la seva aportació via telèfon, i al Ramon, al Miquel, a l'Agustí i a la Rosa per haver estat aquest dissabte a l'hora del vermut. La setmana que ve, com no, i tornarem aquí a la sintonia del 107. Gràcies per la seva atenció. Adeu. Thank you.